Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts, 12 de març del 2024. Avui s'espera un dia tranquil, amb algunes boires ara de bon matí i amb sol i bandes de núvols la resta del dia. Ara fa fred, però el migdia serà més suau que ahir, sobretot al Pirineu i també a les comarques del sud i de Ponent. Els propers dies no es veu pluja i pujaran els termòmetres. Alfredo Urdaci nega que fa 20 anys després de l'11M actués el dictat de la Moncloa i comprés el relat que darrere dels atemptats hi havia ETA. En una entrevista a El Debate, l'aleshores cap d'informatius de Televisió Espanyola argumenta que la conversa de Lorenzo Milá amb George i Laura Bush sí que es va emetre i qüestiona per què fins ara Milá ha estat callat. També diu que ell no va censurar res i defensa la cobertura que es va fer de l'11M malgrat les pressions. Això després que José María Aznar insistís ahir que fa 20 anys mai va tenir cap document que apuntés clarament a l'autoria jihadista dels atemptats. Ho va dir a través d'un comunicat de la Fundació FAES. Des del PP el defensen perquè diuen que és moment de recordar les víctimes i no pas de carregar contra la gestió de qui en aquell moment era el govern. Un dimarts en què també parlarem del misteriós serial sobre Kate Middleton. Ahir va admetre que la foto amb els seus fills, que moltes agències van retirar perquè podia estar manipulada, l'havia editada ella mateixa. Tot és molt estrany. Ahir se la va tornar a veure mig de perfil dins d'un cotxe i les teories sobre la seva absència s'estan multiplicant cada minut que passa. Tot plegat ho comentarem a la tertúlia amb Bot Bou, Toni Aire, Isabel García Pagán, Joan López Alegre i Mònica Hernández, que també trepitjarà l'ull de poll. I atenció a aquesta notícia que hem pogut saber a RAC1. Els jutges que el 2014 es van posicionar a favor del dret a decidir tornen a portar el seu cas als tribunals. Són 14 dels magistrats que van aparèixer a la portada de La Razón pels vols del 9-N. Ara asseguren, amb proves, que al darrere de la filtració hi havia la policia patriòtica. Més coses. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aclareix que no es perseguirà qui miri futbol a través d'aplicacions pirates. Matisa que només es podran demanar les dades a qui s'enriqueixi venent el senyal a tercers. I segons l'ABC, el govern espanyol vol que no es pugui fumar dins dels cotxes només quan hi hagi nens. És una de les propostes del Ministeri de Sanitat a l'esborrany del nou pla antitabac. Un dimarts en què mirarem d'explicar com funciona el nou índex de preus del lloguer que entra en vigor demà. Què n'hem de saber i com afecta els llogaters? Ho preguntarem a Jaume Forn, de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Els esports. Novak Djokovic ha caigut aquesta matinada a Indian Wells contra el número 123 del rànquing, Luca Nardi, que només havia guanyat 3 partits a l'ATP. Això, avui, que el Barça es juga a Montjuïc al pas a quarts de final de la Champions contra el Nàpols amb l'1-1 de l'anada. El partit, com sempre, a les 9 i en directe a RAC1. A les 11, tele, amb Alejandra Palés i Víctor Amela. I després, una de les escriptores del moment a casa nostra, Eva Baltasar. Després de l'èxit del tríptic de Permagel, Boulder i Mamut, ara publica Ocàs i Fascinació. Parlarem de la seva nova novel·la al costat del Marc Artigau. I amb el Marc Segués i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Albert Sort.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià Garcia, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Adrià?
Doncs sí que qui va ser cap d'informatius de Televisió Espanyola, Alfredo Urdaci, durant els atemptats de l'11M, nega que els dies després d'aquests atacs posés la cadena al servei de la Moncloa. Això després que fa una setmana Radio Televisió Espanyola publiqués una entrevista amb l'aleshores president nord-americà George Bush, que es va enregistrar un dia després dels atacs i que deixava entreveure que ETA no tenia res a veure amb la massacre. Va ser una conversa amb l'aleshores corresponsal a Washington de Televisió Espanyola, Lorenzo Milá, que per decisió d'Urdaci no es va arribar a publicar mai íntegrament. Doncs bé, en una entrevista al Debate, Urdaci ha sortit al pas d'aquestes acusacions. Diu que no és cert, que sí que es va emetre un fragment de mitja hora d'aquesta entrevista en ple informatiu i carrega contra el periodista Lorenzo Milá.
Lorenzo Milá, durante todos estos años, dos décadas, no ha dicho nada. Él que hizo la entrevista en ningún momento ha levantado la voz y se ha quejado y ha dicho, oiga, no sé si intenta recuperarse del famoso anuncio de que la pandemia era una simple gripe que se curaba con un poquito de frenador, pero no lo entiendo.
La nit de l'11 de març, al telediari de les 9, Urdaci assenyalava ETA, tot i els indicis que apuntaven ja al Qaeda. Feia només unes hores, la policia havia trobat una furgoneta amb explosius i també versos del Corà. Doncs bé, en aquesta mateixa entrevista, Urdaci es defensa i diu que les pressions van arribar des de dalt i que per això no va explicar-ho tot plegat a l'informatiu de les 9.
Por la mañana, Manuel Artero viene de Alcalá de Henares con una grabación al portero de la finca donde aparece la furgoneta. Portero que le dice a Manuel Artero y a un periodista de The Telegraph que esa furgoneta por la mañana no estaba allí. Enterados algunos de que Manuel Artero ha traído este material y lo está editando para el telediario, van a buscarle a la mesa de redacción de la redacción de telediarios para exigirle que no lo dé. Y llegan a la fuerza. Llegan a haber un conato de enfrentamiento físico y hay un intento por evitar que esa cinta se edite.
Tot i això, la nit de l'11 de març, l'informatiu de TV2 va parlar obertament sobre la hipòtesi del jihadisme. Recordem que després que el 2004 el govern socialista destituís Urdaci per manipulació, aquest estiu la justícia va obligar la cadena pública a readmetre'l.
Després sentirem més fragments d'aquesta entrevista a Alfredo Urdaci, de qui no acostumem a sentir la veu i que, a més, ha escollit un mitjà com és El Debate, no precisament de centre ni d'esquerra, sinó més aviat escurat a la dreta per fer aquestes valoracions i aquests atacs a Lorenzo Milà després de que expliqués que en un reportatge molt interessant de Televisió Espanyola que aquesta entrevista que ell mateix va fer a George Bush i Laura Bush no es va poder emetre. En les últimes hores també hem deixat enrere el 20è aniversari de l'11M i ha quedat marcat pel malestar entre dretes i esquerres.
Sí, per una banda, l'aleshores president espanyol, José María Aznar, ha defensat l'actuació de la Moncloa i ha descartat que mentissin per involucrar ETA a l'atemptat, amb l'únic objectiu de treure'n rèdit electoral. Ho ha fet en un comunicat de la seva fundació, la FAES, que també assegurava que cap informe policial de l'època deixava el terrorisme basc fora de l'equació. Una versió que contradiu la d'altres implicats, que asseguren que des del mateix dia de l'atac ja es va informar a l'executiu d'Aznar que tot apuntava que era un atemptat islamista. Ahir la direcció actual del PP el defensava mentre el govern espanyol demanava dignitat. En parlaven Cuca Gamarra i Pedro Sánchez.
Comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del gobierno de España y con ello a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días.
Memoria, verdad, justicia y reparación. Estos son los principios de esa dignidad.
Sánchez ho deia durant l'acte institucional del govern amb el rei Felip VI i alguns representants europeus. No hi va assistir a Alberto Núñez Feijóo, que va optar per anar a un altre acte que en aquest cas organitzava l'Associació de Víctimes del Terrorisme.
Són les 6 i 8 minuts. Kate Middleton confirma que la primera foto oficial publicada des que la van operar fa 2 mesos estava editada.
Sí, era la imatge en què sortia amb els seus fills i en la qual hi havia alguns errors que deixaven entreveure que es podia haver manipulat. Per tant, la princesa de Gales ara dona la raó a les agències internacionals que van retirar la imatge. Ara bé, la cosa no acaba aquí perquè, segons el text, la mateixa Caterina de Gales admet haver editat ella mateixa la fotografia i demana disculpes per la confusió que ha generat. Diu que, com molts aficionats a la fotografia, a vegades experimenta amb l'edició. Ara bé, les últimes hores encara hi ha hagut una altra imatge polèmica que ha afegit més llenya al foc. És la fotografia que han publicat diversos diaris i en què s'hi veu el príncep Guillem, suposadament amb la seva dona dins d'un cotxe. La imatge és d'ahir mateix, de quan Guillem es dirigia a un acte en què la princesa no va assistir. El cas és que a la fotografia Caterina està d'esquena, mirant a la paret, i per tant és impossible assegurar si és ella o no. Això, efectivament, ha fet disparar un cop més tota mena de rumors.
De fet, si entreu a Twitter ara mateix, només es parla de què coi li pot estar passant a Kate Middleton o per què estan fent tot això i per què a cada pas que fan sembla més surrealista l'anterior i per què s'estan fument en un jardí que ningú s'explica. Avui en parlarem, anirem fins a Londres amb el Sergi Forcada per preguntar-li i també per veure les portades dels diaris, perquè avui, evidentment, aquest és el tema principal al Regne Unit, si ja n'estem parlant aquí, imagina't allà. Més coses quan són les 6 i 9 minuts. Els jutges que els 2014 es van posicionar a favor del dret a decidir tornen a portar el seu cas als tribunals.
Sí, segons ha pogut saber RAC1, 14 d'ells han presentat una nova denúncia davant la Fiscalia de Catalunya per la portada que va publicar la Razón al voltant del 9N i en què apareixien els noms i les fotografies de 33 magistrats que havien firmat un manifest a favor del dret a decidir. En aquest escrit ara aporten noves proves per justificar que qui estava darrere de la filtració als mitjans era l'anomenada policia patriòtica. Fa només unes setmanes aquests jutges van tenir accés a unes gravacions del comissari José Manuel Villarejo. A l'àudio se sent el màxim responsable de la policia espanyola, Eugenio Pino, o l'excap d'afers interns, Marcelino Martín Blas, justificant la necessitat d'investigar aquests jutges que consideren traïdors. Recordem que algunes de les imatges dels magistrats que van publicar a La Razón eren les dels carnets d'identitat, de manera que les havien fet arribar des d'organismes oficials.
I l'Audiència Nacional fa pinya amb el jutge Manuel García Castellón i avala la persecució per terrorisme de Tsunami Democràtic.
Sí, el tribunal ha tombat el recurs d'un dels investigats, l'empresari Oriol Soler, perquè diu que no es pot qüestionar l'existència d'una causa penal. Això després que el Suprem també hagi vist en el cas indicis de terrorisme i hagi optat per posar-hi la lupa. Per tant, García Castellón pot continuar amb la investigació oberta que té contra Oriol Soler, Josep Lluís Alai i també Oleguer Serra, a qui acusa de formar part de Tsunami i fomentar les accions de protesta contra la sentència del procés, que segons el magistrat serien constitutives d'un delicte de terrorisme. Tot i això, el tribunal diu que el que no podrà investigar el jutge és el cas de la suposada filtració de la resposta de les autoritats de Suïssa sobre la seva petició per localitzar Marta Rovira. En aquest cas, l'Audiència Nacional diu que no és competent per fer-ho.
I tenim un dia més novetat sobre el cas Koldo. La Guàrdia Civil confirma que un dels seus agents treballava per Koldo García i Víctor del Dama, que són dos dels cervells de la trama de les mascaretes.
Sí, segons el diari El País, els investigadors de la Unitat Central Operativa sospiten que del Dama feia pagaments mensuals de 2.000 euros a l'agent en qüestió detingut a principis de març, a qui el jutge acusa de suborn i pertinença a organització criminal. De fet, l'ABC també diu que aquest agent és qui hauria explicat a Koldo que l'estaven investigant. Segons consten diversos informes policials, la Guàrdia Civil creu que el comandant imputat va teixir una relació directa, personal i permanent amb els dos principals acusats i que vetllava pels seus interessos, per exemple, proporcionant-los una línia de connexió segura. Es tracta de l'agent Rubén Villalba, de 43 anys, i destinat a l'ambaixada d'Espanya a Veneçuela.
Més coses. El govern espanyol vol prohibir fumar a dins dels cotxes, però només quan hi hagi nens.
Sí, és una de les propostes que ha inclòs el Ministeri de Sanitat a l'esborrany del nou pla antitabac, en el qual fa mesos que treballa l'ABC. Ha tingut accés al document, que també parla de crear nous espais sense fum, augmentar el preu de les cigarretes i regular també els vapejadors o les xixes. Al document, el Ministeri proposa prohibir fumar textualment a alguns ambients comunitaris i socials a l'aire lliure, tot i que no concreta quins són. Sanitat ha dit diverses vegades que apostarà, recordem-ho, per vetar el tabac a les terrasses de bars i restaurants i també a les parades de transport públic, per exemple.
I vinga, ja només ens faltava això. La sequera amenaça també de complicar la primavera a les persones al·lèrgiques.
Sí, la poca aigua i les altes temperatures fan que hi hagi molt més pol·len a l'aire del que és habitual. Els experts parlen d'una explosió floral les properes setmanes. Així ho demostra un estudi que ha elaborat la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, que ha recollit diverses mostres d'arreu del país per saber l'estat de la pol·linització. Els experts apunten que, tot i els xàfecs d'aquest cap de setmana, només un episodi de pluges molt més continuat podria fer caure aquesta incidència del fenomen. Ho deia, de fet, la coordinadora de aquesta entitat, Jordina Belmonte.
Què han fet els xipresos, què han fet els avellaners, què han fet els freixes fins ara? Una quantitat de pol·len que ha superat fins i tot la mitjana. Les pol·linitzacions han sigut fortes i, per tant, preveiem, i més ara que s'ha regat una mica el territori, que la primavera doncs serà una primavera forta.
I apunta fins i tot que aquest any persones que mai han patit al·lèrgia la podrien desenvolupar.
Mare de Déu. Què, Mònica, podràs salvar els al·lèrgics? O...
No, tot al contrari, perquè pugen les temperatures i no s'espera pluja.
Jo ja tremolo, doncs, Jo ho passo molt malament.
Sí. Ostres.
Ja em veureu ja d'aquí. Ja em veureu d'aquí un mes amb els ulls plorosos.
Mare de Déu, quin panorama.
Ja només ens cal aquesta responsabilitat, també.
Sí. Doncs què, res,
doncs això,
no?
Pugen les temperatures els propers dies, sobretot al cap de setmanes, quan l'ambient serà més suau. Fins i tot estem parlant de temperatures que dissabte i diumenge es mouran entre els 20 i els 25 graus al centre del dia, per sobre del que seria habitual aquesta època de l'any, i amb ben poca pluja. Avui serà un dia de sol, bandes de núvols prims, el mig ennuvolat a les comarques del nord i algunes boires ara de bon matí. Avui temperatures semblants a les d'ahir, entre els 14 i els 18 graus, o més altes cap a punts del Pirineu o també cap al sud i comarques de Ponent. gent. I els propers dies sol i algunes bandes de núvols i com a molt divendres podrien arribar alguns ruixats al Pirineu i entre les comarques de Girona i de Barcelona, però seria més aviat poca cosa. I ara mateix tenim temperatures al voltant dels 4 graus a Manresa i a 6 graus a Vilafranca del Penedès i també a Lleida, 5 a Girona, 11 a Tarragona i 11 també a Barcelona.
Pràcticament un quart de set del matí. En vam parlar divendres passat perquè molta gent es va posar les mans al cap quan va llegir el titular que la gent que mira futbol a través d'aplicacions pirates doncs podria haver de donar les seves dades a la Lliga, si ho reclamava, per perseguir a tota aquesta gent. Clar, estem parlant que a Espanya, ho dèiem, hi havia 1 milió de persones. Doncs bé, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aclarit que no es perseguiran els espectadors que mirin futbol a través d'aquestes aplicacions.
Sí, d'aquesta manera ha matisat el malentès generat per una interlocutòria del Tribunal Mercantil de Barcelona i ha deixat clar que la Lliga només podrà reclamar les dades dels qui comparteixen els seus continguts de manera il·legal, és a dir, de tota aquella gent que compra el futbol de manera legítima però que després el redistribueix de manera il·legal a tercers per enriquir-se. Per tant, a diferència del que semblava fa uns dies, la Lliga no podrà reclamar les dades dels usuaris que piratejan el futbol des de casa. Tot i així, Javier Tebas no veu d'aquesta manera i insisteix que la interlocutòria del Tribunal Mercantil de Barcelona el legitima per actuar contra els usuaris finals.
De fet, aquí vam parlar ja divendres amb un advocat, Pere Simón, que ens va dir que exactament el que ha matisat ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Més coses, la defensa de Dani Alves recorre contra la sentència a l'exfutbolista i demana que se'l deixi en llibertat.
Sí, com a mínim fins que no resolgui el recurs. L'antic jugador del Barça està condemnat a 4 anys i mig de presó per agressió sexual. Aquest és el primer dels recursos que es presenta en aquest cas, com que, segons explica La Vanguardia, pot trigar uns 4 o 5 mesos a resoldre's. La defensa del brasiler considera que els ha de poder passar en llibertat provisional perquè la condemna és relativament baixa i perquè ja ha complert 13 mesos de presó preventiva, és a dir, pràcticament una quarta part de la condemna.
I l'Audiència Nacional manté la prohibició a l'empresa Worldcoin de recopilar i fer servir informació dels iris dels ciutadans.
Sí, el tribunal ha avalat la decisió de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de suspendre de manera provisional l'activitat de la companyia que es dedica a recollir dades biomètriques dels ulls dels usuaris a canvi de criptomonedes. L'empresa va recórrer la decisió als tribunals, però no li han donat la raó. A Espanya es calcula que l'empresa Worldcoin ha captat informació de l'iris d'uns 400.000 voluntaris a canvi, com dèiem, de criptomonedes digitals.
I la Vall d'Hebron presenta una eina que permet a diagnosticar tumors cerebrals a través de la intel·ligència artificial.
Sí, és a dir, els pacients no hauran de passar per quiròfan perquè se'ls pugui extreure mostres de teixit. D'aquesta manera s'evita una intervenció quirúrgica en una zona complicada com ho és el cervell, que és el mètode que es fa servir avui dia. Serà el mateix sistema d'intel·ligència artificial que ho podrà detectar a través dels resultats d'una ressonància magnètica. La intel·ligència artificial, de fet, estarà entrenada amb milers de casos de càncer que ja estan resolts. Està previst que aquesta eina arribi als hospitals en els pròxims anys.
I notícia que hem sabut fa tot just uns minuts. Ha mort als 74 anys el cantant Eric Carmen, conegut mundialment per aquesta cançó. Carmen era de Cleveland i als anys 70 va ser el líder del grup de pop-rock els Raspberries, però l'èxit mundial li va arribar quan va començar carrera en solitari amb composicions com aquesta, arxiconegudíssima, All By Myself. Més música. RAC1 us pot avançar a aquesta hora que el Canet Rock ha ideat un espectacle únic i inèdit per celebrar els 10 anys del festival.
Sí, perquè a més dels caps de cartell, aquest 6 de juliol també hi actuarà la banda del Canet Rock. És una formació integrada per més de 30 artistes que s'agruparan en duets o trios per oferir un repertori sorpresa de cançons emblemàtiques de la banda sonora del país. Per exemple, Lluís Llach s'unirà a Detallets. Vull saber... Junts cantaran un dels temes dels Mataronins, tot i que encara no han confirmat quin serà. També sabem que Buhos i Miqui Núñez col·laboraran per fer una versió, en aquest cas, de Volcans. A més, també formaran part de la banda Su, Gossos, Lluís Gavaldà, l'Elèctrica d'Arma, Lil Dami, Doctor Prats, Els Catarres, Figaflaues o Ginestà. El festival també ha anunciat que aquesta banda farà un homenatge a Pau Donés, que va actuar al Canet Rock amb Jarabe de Palo al 2017.
Pel que fa a la resta dels esports, Pedro, què més tenim?
Doncs mira, que fa només una estona Novak Djokovic ha quedat eliminat per sorpresa del Masters 1000 d'Indian Wells, el torneig més important després dels 4 Grand Slams. El número 1 del món ha perdut per 2-16-1 contra el número 123, Luca Nardi, un tenista que s'havia classificat pel quadre final gràcies a la retirada d'un altre jugador i no pas per mèrits propis.
I avui la notícia és que també que el Barça es juga el seu futur a la Champions, el partit més important de la temporada.
A les 9 del vespre, en directe a RAC1, els de Xavi Hernández reben el Nàpols en la tornada dels vuitens de final, amb un empat a un de l'anada. Si el Barça guanya, serà el sorteig dels quarts de final del divendres. En canvi, si perd, les conseqüències són molt desfavorables en tres àmbits. D'entrada, es quedarà fora definitivament del nou Mundial de Clubs, on cada equip rep 50 milions d'euros només per participar. A banda d'això, deixaria d'ingressar uns 15 milions per quedar-se a les portes dels quarts de final de la Champions, calés que el club ja tenia pressupostats, i per acabar perdre avui significaria quedar-se sense pràcticament objectius esportius fins a final de temporada, més enllà d'acabar entre els quatre primers per tornar a jugar a la Lliga de Campions la temporada vinent.
Avui pensava, clar, que el Barça no passa a quarts és des del 2020.
Fa quatre temporades.
Que després a quarts, millor no recordar sí, sí. Què va passar contra el Bayern en aquella mena de bombolla de Lisboa i tot allò. Però que aquells vuitens, el Barça va jugar amb la porta tancada ja.
Sí.
Contra el Nàpols, precisament, al Camp Nou.
Sí.
Per tant, que el públic del Barça no veu uns vuitens de la Champions és des del 2019 contra l'Olímpic de Lió, si no m'equivoco. Per tant, 5 anys que els socis del Barça, bueno, no sé quants n'hi haurà avui, però els socis del Barça no veuen futbol de Champions de fase d'eliminatòries. Per tant, és bastant enllà. A veure com va això. Són les 6 i 20 minuts.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
El diàling. Hola, Marc Segués, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem el dimarts amb un tall del versió RAC 1.
Bueno, molt bé.
Potser el protagonitzo jo, el tall,
molt bé.
Això d'haver parlat poc, aquestes hores es nota. És el Guillem Estadella que entrevista un aficionat del Reus Deportiu d'hoquei patins que porta una turca de campionat.
Hola, què tal, senyor, tot bé?
Fonrosenc.
A què?
Fonrosenc.
A vostè és el Fonrosenc?
Sí, senyor.
I tant.
Què s'està fotent ara? Un Frankfurt, pel que veig, eh?
Un Frankfurt i una cubada.
El cubata que és roncola, whisky cola, què tenim?
Whisky cola.
Amo triunfau, a con demà.
Whisky cola, vostè és fort.
Jo del Fonrosenc.
El què?
Fonrosenc.
No para.
Tu com animes? Com funciona el tema? Però tu què crides?
És un robot.
No, visc el Reus.
Visc el Reus i ja està, no?
Sí. Visc el pa, i visc el vi, i visc la marca amb aparell.
Molt bé.
Aquesta és l'actitud.
No, anava a preguntar-te aquí, mentre la gent va veient l'hoquei, que és que no veuen la bola, i aleshores van tajant.
Què diu, senyor?
Jo soc el Fonrosenc.
Ahir l'Estadella m'explicava que aquest senyor és un alt càrrec del Reus Deportiu d'hoquei.
Bueno, és que l'alcohol en això sí que no fa distincions, vull dir, no et tracta millor per ser alt o baix càrrec. Sí, 22. Avui fa 45 anys Pete Doherty. Per això aquest Don't Look Back Into the Sun dels Libertines. And they said it would never come for you. Oh, my friends, you haven't changed. You came up a living strange. And I know you got a taste for it too.
6 i 24.
El món a RAC 1.
I a aquesta hora donem un primer cop d'ull a les portades dels diaris. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia.
Avui la gran majoria de portades destaquen la tensió entre partits a la commemoració dels 20 anys de l'11M.
Sí, La Vanguardia titula l'11M divideix els partits 20 anys després, explica que el PSOE i el PP no coincideixen en cap dels actes de Madrid i afegeix també que l'aznarista Faes diu que cap informe no descartava ETA. L'Ara també va en aquesta línia i diu Aznar es nega a reconèixer la veritat 20 anys després, remarca que la Faes, que ell mateix presideix, sosté que l'expresident no va mentir quan va apuntar a ETA i que l'associació majoritària de víctimes denuncia les teories conspiratives del polític del PP. El País, el titular és Aznar reivindica la seva gestió de l'11M i el PP surt en la seva defensa i segueix. L'expresident ataca els qui van desmuntar les mentides i diu que cap document oficial no va confirmar l'autoria jihadista. Per la seva banda, l'ABC carrega contra el PSOE, llegim, el govern espanyol veta el PP i reobre la guerra de l'11M, intenta capitalitzar el 20 aniversari de l'atemptat terrorista més gran d'Europa per desviar el focus, diuen, del cas Coldo i de l'aprovació de la llei d'amnistia. El Mundo parla de fredor i divisió al 20 aniversari de l'11M, però després recull una cita del rei Felip VI. Les víctimes del terrorisme representen la democràcia. També inclou una cita molt semblant, La Razón, que titula Representeu la grandesa, la democràcia i la seva fortalesa. I finalment, al periòdico hi llegim un simple homenatge a les víctimes de l'11M.
Repassem també aquesta hora les portades de la premsa comarcal.
Sí, el diari de Girona diu que l'alcalde de Palamós ha estat citat al jutjat per l'afer de la multa. El diari de Tarragona diu que hi ha un primer pas per construir la universitat a la Tabacalera. El diari Segre diu que 2 anys menys de presó per un xòfer que anava begut i que va causar 2 morts. I el Regió 7 hi llegim, Mercat Laboral de la Regió Central és menys femení que el català.
Per tots els que diuen...
L'estiu és la millor època de l'any!
És que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RSA i Bank.
La processó més llarga no és a Andalusia ni a Castella i Lleó. Es troba cadascuna de les carreteres on el teu cotxe pateix com un costaler. Així que abans de viatjar, vagis o no de processó, passa la revisió oficial Midas exactament igual que amb el fabricant, però fins a un 40% més barata. Demana cita a Midas Funès.
Midas, el taller oficial del teu cotxe. El taller oficial de la teva vida.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera.
Marc, pots venir un moment, si us plau?
El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i
Esclat. Hola, sóc el teu mal de cap. Estressat amb la feina i avui t'has aixecat amb dolor? Espera'm que vaig de seguir.
Si el dolor et truca, penja-li. Amb Helocatil podràs acabar eficaçment amb el dolor per seguir amb les teves coses. Helocatil 650 amb paracetamol alleuja eficaçment el dolor i la febre. Des de 14 anys. Helocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu al farmacèutic.
Ei, què tal? Soc l'Arturo Valls i fa una estona estava atabaladíssim perquè avui estic molt enredat. Però ha sigut prendre'm un Colacao. I ara tot em sap millor. Així que recorda que tu també estàs en Colacao de veure les coses d'una altra manera.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que em tornessin els diners d'aquella compra per internet que feia setmanes que reclamava. O quan van fer que la companyia aèria em reembolsés 1.700 euros per la cancel·lació de 2 vols.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares. Els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets... i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El que juga als rasques de l'11 per l'emoció, ben rascat. El que juga pel premi, bé per tu. I el que tanca els ulls abans de jugar al rasca mega milionari, ben il·lusionat. A tots els qui jugueu als rasques de l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues als rasques de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que qui era cap d'informatius de Televisió Espanyola durant els atemptats de l'11M nega que manipulés a favor de José María Aznar.
En una entrevista al Debate, Alfredo Urdaci diu que no va vetar l'entrevista de George Bush, en què deixava entreveure que l'atac havia estat jihadista, i defensa que qualsevol pressió va arribar des de dalt. Això mentre Aznar es nega a admetre 20 anys després que va mentir.
Kate Middleton confirma que la foto amb els seus fills estava editada.
Era la primera imatge de la princesa des que la van operar i volia calmar els rumors sobre la seva desaparició, tot i que ha aconseguit just el contrari. En un comunicat, Caterina assegura que va ser ella mateixa qui la va editar i demana disculpes per la confusió.
I ho ha pogut saber RAC1. 14 jutges favorables al dret a decidir porten el seu cas als tribunals un altre cop.
Sí, són els que la Razón va assenyalar el 2014 amb noms i fotografies. Ara han presentat una nova denúncia a la Fiscalia en què asseguren que la policia patriòtica estava darrere de la filtració als mitjans.
El govern espanyol vol prohibir fumar dins dels cotxes sempre que hi hagi nens.
El Ministeri de Sanitat ho ha inclòs a l'esborrany del nou pla antitabac. Segons l'ABC, el document també parla de prohibir fumar a les terrasses i parades de transport públic, augmentar preus i regular els vapejadors.
La sequera podria complicar la primavera a les persones al·lèrgiques.
Les plantes han fet un sobreesforç per suplir la poca aigua que tenen i això s'està traduint en més pol·len de l'habitual. Per això, alguns experts recomanen als al·lèrgics que portin mascareta a l'exterior.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aclareix que no es perseguirà qui miri futbol a través de webs pirata.
El TSJ ha matisat el malentès generat per una interlocutòria i ha deixat clar que la Lliga només podrà reclamar les dades dels qui comparteixen els seus continguts per enriquir-se. Javier Tebas es resigna i ha insistit que el Tribunal Mercantil de Barcelona l'autoritza a actuar també contra els espectadors finals.
I la defensa de Dani Alves recorre contra la sentència a l'exfutbolista.
A més, segons La Vanguardia, també demana que se'l deixi en llibertat fins que no es resolguin els recursos. L'antic jugador del Barça està condemnat a 4 anys i mig de presó per agressió sexual.
A la resta dels esports, Novak Djokovic perd per sorpresa a Indian Wells i aplana el camí a Carlos Alcaraz.
Aquesta matinada el serbi número 1 del món ha caigut per 2-16-1 contra un desconegut. Es tracta de l'italià Nardi, el número 123. Això fa que Carlos Alcaraz tingui més possibilitats de revalidar el títol. I avui el Barça es juga la classificació pels quarts de final de la Champions. A les 9 del vespre, en directe a RAC1, els de Xavi Hernández reben el Nàpols a Montjuïc amb empat a 1 de l'anada.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Els propers dies no s'espera pluja i pujaran les temperatures.
Aniran pujant clarament els termòmetres fins al cap de setmana, quan tindrem màximes que es mouran entre els 20 i els 25 graus, i de pluja tot estirà. S'esperen alguns ruixats divendres en punts del Pirineu i entre les comarques de Girona i de Barcelona. Però avui de moment comencem el dia en fred, amb algunes boires cap a punts de la Catalunya central, Pla de Lleida, comarques de Girona o prelitoral de Barcelona, però en general tindrem un dia tranquil, amb sol i amb bandes de núvols prims i amb un ambient semblant al d'ahir.
I què marquen els termòmetres?
Entre els 7 i els 11 graus a la ciutat de Barcelona, 11 a Tarragona i també al Vendrell, 2 graus a Solsona, 4 a Cervera, 6 a Lleida i 5 a Girona.
Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora calen cadenes per circular per la C28 entre Naut Aran i Alt Àneu en tots dos sentits de la marxa, i el transport públic hores d'ara no hi ha cap incidència destacable. Són les 6:33. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 12 de març.
RAC 1.
Si busques inspiració, prova a conduir la gamma SUV de Kia. Disseny i tecnologia de la mà. Gamma SUV de Kia, també disponible en versions híbrida, híbrida endollable i 100% elèctrica, amb condicions especials fins al 25 de març. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com.
Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Arriben els dies bojos a Grup Lesseps. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a Seat Badalona.
Passió.
Tradició.
Sentiment.
Història.
L'auto sacramental. Un petit tresor. Una joia vicentina. Cultura popular sacra.
A Sant Vicenç dels Horts, auto sacramental el dimarts 26 de març a les 10 de la nit i divendres 29 a 6:15 i a les 7 de la tarda.
Processó del silenci. Divendres 29 de març a les 9 del vespre.
L'endometriosi afecta una de cada 10 dones. Ajuda'ns a col·laborar amb l'Hospital Clínic. El 25 de maig, vine a Premià de Dalt al Festival Solidari Ulisses per Endofest, amb els concerts dels Catarres, La Coco, Damaris Gelabert, Alba Grassa i DJ Trapella. Entrades a la venda i fila zero a citytickets.com.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Ja és aquí el musical de Los Chicos del Coro. No et perdis l'emoció feta musical al Teatre Tívoli.
L'adaptació de l'èxit del cinema francès amb la millor banda sonora en directe.
Deixa't endur per la història, les deus i la il·lusió d'aquest espectacle.
T'esperem al Teatre Tívoli. Entres a balanyanviu.com.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La Villarroel? És aquí, corre, Elin, que començaran sense tu.
És que no entenc per què ven al teatre a parlar amb uns desconeguts. No sé qui són ni què volen. Que els coneixes tu, potser? Ets massa confiat, Geljarn.
La hòstia, Elin, el teu nom surt al cartell.
Ho has de fer. Està bé, una vegada més em sacrificaré, però tu ho hauràs de fer amb mi.
Per què sempre guanyes?
Perquè tinc raó.
David Verdaguer és Elin, una comèdia dirigida per Pau Carrió sobre perdedors que aprenen a guanyar sense el permís de ningú. Elin, a la Villarroel. Compra les teves entrades a la Villarroel.com i a promentrada.com.
RAC 1. El món a RAC 1.
6:38. Qui va ser cap d'informatius de Televisió Espanyola durant els atemptats de l'11M nega que posés el mitjà al servei del govern espanyol de José María Aznar. Fa poc més d'una setmana, Televisió Espanyola va publicar una entrevista a l'aleshores president nord-americà, George Bush, que es va enregistrar un dia després dels atemptats i que deixava entreveure que ETA no tenia res a veure amb la massacre. Va ser una conversa amb l'aleshores corresponsal a Washington de la cadena, Lorenzo Milà, que, segons el mitjà, no es va arribar a publicar mai íntegrament. Bàsicament perquè el director d'informatius de Televisió Espanyola del moment, Alfredo Urdaci, va optar per posar els informatius de Televisió Espanyola al servei de la Moncloa. Doncs bé, en les últimes hores el mateix Urdaci ha sortit al pas d'aquestes acusacions. En una entrevista al mitjà El Debate, qui va ser cap d'informatius, com dèiem, de Televisió Espanyola, nega que l'entrevista no s'arribés mai a publicar. Diu que se'n va emetre, de fet, un fragment d'uns 30 minuts enmig de l'informatiu i es compromete a demostrar-ho ell mateix.
Sí, a més, Urdaceta ha carregat contra Lorenzo Milá, diu que no té sentit que fins ara, dues dècades després, no hagi trencat el silenci sobre aquesta conversa amb Bush.
Lorenzo Milá, durante todos estos años, dos décadas, no ha dicho nada. Él que hizo la entrevista en ningún momento ha levantado la voz, se ha quejado y ha dicho, oiga, no sé si intenta recuperarse del famoso anuncio de que la pandemia era una simple gripe que se curaba con un poquito de frenadol, pero no lo entiendo.
La nit de l'11 de març, al telediario de les 9, Urdaceta assenyalava ETA sense cap mena de rubor i obviava tots els indicis que apuntaven al Qaeda. Això, tot i que aquella hora la policia ja havia trobat explosius i cintes de versos de l'Alcorà dins d'una furgoneta aparcada prop del lloc de l'atac. Doncs bé, en aquesta mateixa entrevista, Urdaceta es defensa, diu que ell no hi va tenir res a veure i que les pressions van arribar des de dalt.
Por la mañana, Manuel Artero viene de Alcalá de Henares con una grabación al portero de la finca donde aparece la furgoneta. Portero que le dice a Manuel Artero y a un periodista de The Telegraph que esa furgoneta por la mañana no estaba allí. Enterados algunos de que Manuel Artero ha traído ese material y lo está editando para el telediario, van a buscarle a la mesa de redacción de la redacción de telediarios para exigirle que no lo dé. Y llegan a la fuerza. Llegan a haber un conato de enfrentamiento físico y hay un intento por evitar que esa cinta se edite.
Y per tot plegat, deixa clar que ell considera que van fer una bona feina.
El hecho de que hubiéramos salido a las 9 de la noche del día 11 diciendo que era ETA, como por otra parte estaba diciendo El País en su primera página, como por otra parte mantenía ya con división de criterios en su página del día siguiente, ya hablaba de la yihad y seguía hablando de que se mantenía la hipótesis de ETA, a mí ese hecho no me impide reconocer que se hizo una labor extraordinaria, que se hizo un trabajo impecable.
Recordem que després que el 2004 el govern socialista destituís Urdaceta per manipulació, fa només uns mesos la justícia va obligar la cadena pública a readmetre.
Mentrestant, la convulsió política a l'Estat entre les esquerres i les dretes va atacar ahir el 20è aniversari de l'11M. Tant és així que José María Aznar ha sortit al pas de totes les informacions que aquests dies han recordat les mentides del seu govern en la gestió dels atemptats. L'expresident espanyol, de fet, no ha parlat, però ho ha fet des de la FAES, la fundació que ell mateix presideix. En un comunicat, la FAES mateix defensa de dalt a baix totes les decisions d'Aznar i descarta que l'expresident espanyol mentís per involucrar ETA en l'atemptat amb l'únic objectiu de treure'n rèdit electoral. De fet, defensa que cap informe dels que van fer a l'època tant els serveis d'intel·ligència espanyols com la policia deixava el terrorisme basc fora de l'equació. Avui és interessant llegir l'article que Natàlia Junqueras publica al País. Desmunta punt per punt aquest escrit de la Fundació d'Aznar i revela que està farcit de mentides, Agustí.
Sí, el primer punt del text defensa que el govern espanyol del PP mai va ometre cap informe dels serveis d'intel·ligència o de la policia que fos contrari als seus arguments de comunicació. Doncs bé, El País explica que 4 mesos abans de l'atac, el CNI va avisar el govern espanyol del risc d'atemptat jihadista. De fet, va identificar Alekema Alamari, un dels 7 autors de la massacre que es va acabar suïcidant. El comunicat de la FAES també diu que el govern d'Aznar mai va insistir en l'autoria d'ETA quan ja se sabia que no hi havien tingut res a veure. Ara bé, el diari recorda que al migdia després de l'atemptat, tant l'aleshores ministra Ángela Cebes com el mateix Aznar van assenyalar indiscriminadament el terrorisme basc. Això, tot i que aleshores Arnaldo Otegi ja n'havia negat l'autoria per activa i per passiva. A més, a l'escrit de la Fundació d'Aznar defensen que tan bon punt van trobar la furgoneta amb explosius i cintes de versos de l'Alcorà, ja van informar que s'obria una nova línia d'investigació, tot i que la teoria sobre ETA encara era la prioritària. Això ho han negat diversos cops membres de l'operatiu de la policia que ja treballaven amb la hipòtesi que el terrorisme jihadista era qui estava darrere de l'atac.
6:43, l'embolic sobre què ha passat amb Kate Middleton es fa gros cada dia que passa i creixen les veus que apunten que la família reial britànica podria estar amagant alguna cosa. L'última novetat ve ni més ni menys que de la mateixa princesa de Gales. A través d'un comunicat ha confirmat que la primera fotografia oficial publicada des que la van operar fa 2 mesos, aquella fotografia en què sortia amb els seus 2 fills, diu que estava editada. Per tant, donar la raó a les agències internacionals de notícies que van retirar la imatge perquè deien que algú l'havia manipulat. Ara bé, la cosa no acaba aquí perquè, segons el text, la mateixa Caterina de Gales admet haver editat la fotografia i demana disculpes, com deien, per la confusió que ha pogut generar tot plegat. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia, no hi ha cap prova que apunti que la fotografia de la princesa acompanyada dels seus tres fills fos feta amb intel·ligència artificial, però sí que hi ha elements que apareixen alterats. Per exemple, la cremallera del jersei de Kate Middleton no té continuïtat a la imatge, la seva mà apareix borrosa i també falta una part de la màniga de la seva filla. La princesa diu que, com molts aficionats a la fotografia, a vegades experimenta amb l'edició de fotos i sembla que aquest cop no li va sortir gaire bé perquè les principals agències internacionals que van distribuir la imatge van trobar-hi pegues. El que havia de ser una foto familiar per demostrar que Kate es troba bé després de l'operació abdominal de fa 2 mesos s'ha convertit en un nyap comunicatiu i afegeix més llenya al foc sobre l'estat de la princesa i el secretisme a la família reial.
Ara bé, a part d'aquesta fotografia, les últimes hores encara hi ha hagut una altra imatge que ha afegit més llenya al foc.
Sí, és la fotografia que han publicat diversos diaris en què s'hi veu el príncep Guillem, suposadament amb la seva dona, dins d'un cotxe. La imatge és d'ahir mateix, quan Guillem es dirigia a un acte al qual la princesa no va assistir. El cas és que a la fotografia Kate Middleton està a l'esquena mirant a la paret i, per tant, és impossible assegurar si és ella o no, i això ha fet disparar encara més tota mena de rumors.
Ara són 6:45 del matí. Recordeu la polèmica portada que La Razón va publicar el 2014 en què apareixien fotografies i noms de jutges favorables al dret a decidir? Doncs bé, ara aquests 14 magistrats han tornat a dur el seu cas als tribunals. Segons ha pogut saber RAC1, han presentat una nova denúncia davant la Fiscalia de Catalunya, un escrit en què porten noves proves per justificar que qui estava darrere de la filtració als mitjans era l'anomenada policia patriòtica. Recordem que algunes de les fotografies dels 23 magistrats que va publicar La Razón eren les del carnet d'identitat, de manera que les havien fet arribar des d'organismes oficials.
Fa només unes setmanes, aquests jutges que el 2014 van signar el manifest a favor del dret a decidir van tenir accés a unes gravacions del comissari José Manuel Villarejo. A l'àudio se sent el màxim responsable de la policia espanyola, Eugenio Pino, o l'excap d'afers interns, Marcelino Martín Blas, justificant la necessitat d'investigar aquests jutges que consideren traïdors. Ara, doncs, 14 d'aquests magistrats han transcrit aquestes converses i les han fet arribar a la Fiscalia. Recordem que el Tribunal Suprem va ordenar la setmana passada reobrir el cas. La causa l'havia tancada l'Audiència Nacional, però el Suprem, com ja havia dit la Justícia Europea, creu que no s'havia investigat prou.
Sí, sí, 46. El govern espanyol vol prohibir fumar dins dels cotxes. Això sí, sempre que al vehicle també hi hagi nens. És una de les propostes que ha inclòs el Ministeri de Sanitat a l'esborrany del nou pla antitabac en el que fa mesos que està treballant.
L'ABC ha tingut accés al document que també parla de vetar el tabac a les terrasses de bars i restaurants i de les parades de transport públic, per exemple. Pel que fa als cotxes privats, fons del Ministeri admeten a l'ABC que, tot i que voldrien prohibir les cigarretes a dins de tots els vehicles, no està clar si la llei ho permetrà. Ara bé, el que sí que volen fer, com dèiem, és prohibir fumar sempre que hi hagi nens al cotxe. A banda, també es regularà la venda de vapejadors i cigarretes electròniques i s'augmentaran els impostos. S'obligaran a empaquetar els productes de manera genèrica i es prohibiran els que tinguin gustos o aromes.
I, per cert, fem-nos ressò d'una nova amenaça de la sequera, i és que ara posa contra les cordes de valent a les persones al·lèrgiques. Aquesta primavera, les plantes han fet un sobreesforç per suplir la poca aigua que tenen i això s'està traduint en més pol·len del que és habitual.
Així ho ha exposat l'estudi anual que impulsa la Xarxa Aerobiològica de Catalunya i que recull mostres des de diversos punts del país. La coordinadora de l'entitat, Jordina Belmonte, ha confirmat que vindran uns mesos complicats pels al·lèrgics.
Que han fet els xipresos, que han fet els avellaners, que han fet els freixes fins ara, una quantitat de pol·len que ha superat fins i tot la mitjana. Les pol·linitzacions han sigut fortes i, per tant, preveiem, i més ara que s'ha regat una mica el territori, que la primavera doncs serà una primavera forta.
Al voltant de 2 milions de catalans tenen alguna al·lèrgia produïda pel pol·len dels arbres i les plantes.
I obrim ara plana judicial perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aclarit que no es perseguiran els espectadors que mirin futbol a través d'aplicacions pirates. Pedrol.
Sí, una interlocutòria del jutjat mercantil de Barcelona sobre la persecució de la pirateria va crear un malentès que el TSJ ha volgut matisar. El tribunal ha volgut deixar clar que la Lliga no podrà demanar les dades dels espectadors que piretegin el futbol des de casa, sinó que només podrà identificar les persones que de manera il·legal comprin el futbol i el comparteixin a tercers per lucrar-se. En aquest cas, els principals operadors sí que estaran obligats a facilitar les dades que la Lliga els demani, però els usuaris finals, és a dir, els espectadors, quedaran fora d'aquesta equació. Això mateix és el que va explicar divendres passat l'advocat Pere Simona al món RAC1.
Els tribunals en cap moment han dit que es pugui identificar els usuaris finals dels serveis d'IPTV, per exemple, sinó que està posant l'accent o, diguem, el cas concret sobre aquelles persones que tenen o que contracten amb els prestadors legítims i el que fan és redifondre la seva senyal. Aquells que utilitzen una senyal legal i que després, doncs, tenen enganxats en aquesta senyal 300 o 400 persones a les que estan donant senyal, no?
I a l'altre cantó de tota aquesta història, Javier Tebas, el president de la Lliga, es resigna i no està d'acord amb l'aclariment del TSJ. Segons ell, la interlocutòria del jutjat mercantil de Barcelona sí que legitima per actuar contra els usuaris finals.
I encara en plana judicial, la defensa de Dani Alves recorre contra la sentència a l'exfutbolista i demana que se'l deixi en llibertat fins que no resolguin els recursos. L'antic jugador del Barça està condemnat a 4 anys i mig de presó per agressió sexual. Segons La Vanguardia, aquest és el primer recurs que es presenta en aquest cas. Tot i això, fa 2 setmanes la Fiscalia també va anunciar que en presentaria un, però per motius totalment contraris. El Ministeri Públic vol demanar que s'elevi la pena perquè creu que la indemnització de 150.000 euros que Alves va pagar no ha de servir per poder rebaixar la condemna. I un últim apunt, perquè la Vall d'Hebron presenta una eina que permetrà diagnosticar tumors cerebrals a través de la intel·ligència artificial. És a dir, els pacients no hauran de passar pel quiròfan perquè se'ls pugui extreure mostres de teixit. Serà el mateix sistema que ho podrà detectar tot plegat a través dels resultats d'una ressonància magnètica. Està previst que l'eina arribi als hospitals abans dels propers anys. I un últim apunt, per cert, que ens ha arribat d'aquesta matinada, abans de la resta dels esports, i és que ha mort als 74 anys el cantant Eric Carmen, conegut mundialment per aquesta cançó. Eric Carmen era de Cleveland i als anys 70 va ser el líder del grup de pop Raspberries, però l'èxit mundial li va arribar quan va començar la carrera en solitari, amb composicions com aquest All By Myself.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
I a la resta dels esports, Pedrol, Novak Djokovic ha quedat eliminat per sorpresa del Masters 1000 d'Indian Wells. El número 1 del món ha perdut aquesta matinada contra un total desconegut, el número 123 del rànquing mundial, Luca Nardi.
Sí, es tracta d'un tenista italià que s'havia classificat pel quadre final gràcies a la retirada d'un altre jugador i no pas per mèrits propis. Doncs bé, Luca Nardi ha guanyat Novak Djokovic en 3-7, 6-4, 3-6 i 6-3. És la primera vegada en més de 15 anys que Djokovic no perdia davant d'un jugador amb un rànquing tan baix en un gran torneig. Això fa que de retruc ara Carlos Alcaraz ho tingui molt més fàcil per revalidar el títol que ja va endur-se la temporada passada.
I avui el Barça juga el seu futur a la Champions en el partit més important d'aquesta temporada.
A les 9 del vespre, en directe a RAC1, els de Xavi Hernández reben el Nàpols en la tornada dels vuitens de final, amb un empat a un de l'anada. Si el Barça guanya, serà el sorteig dels quarts de final. El divendres, en canvi, si perd, les conseqüències són molt desfavorables en tres àmbits. D'entrada, es quedarà fora definitivament del nou Mundial de Clubs aquest estiu, on cada equip rep 50 milions d'euros només per participar. A banda d'això, deixaria d'ingressar també uns 15 milions per quedar-se a les portes dels quarts de final de la Champions, que és que el club ja tenia pressupostats aquesta temporada, i per acabar, perdre avui significaria quedar-se sense pràcticament objectius esportius fins a final de temporada, més enllà d'acabar entre els 4 primers per tornar a jugar a la Lliga de Campions la temporada vinent. Al marge del Barça, avui l'Arsenal rep el Porto en l'altre partit del dia amb 0-1 de l'anada pels portuguesos.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
7 minuts i les 7.
Per tots els que diuen...
L'estiu és la millor època de l'any!
És que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més, un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RSI Bank.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant-ne 3x2 en més de 2.500 productes, com en les pizzas Ristorante Dr. Edgar. Si en compres dues, la tercera et surt gratis. Fins al 25 de març als hipermercats, Market Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900 222 o 150 o a movistarproseguralarmes.es.
Colnatur i Anna Milán.
Les meves amistats estan totes amb allò de ja no em moc com abans. Ei, que no sabeu que els 50 són els nous 30?
Confia en Colnatur Complex, col·làgen, magnesi i vitamina C que t'ajuda a cuidar les articulacions.
Que si es nota, prova el 3 mesos i després ja m'ho explicaràs. Uneix-te al moviment Colnatur.
El teu especialista en col·làgen d'origen natural.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 10608 o entra a legalitas.com.
T'imagines visitar Europa sense renunciar a totes les comoditats? Fes-ho a bord d'un creuer fluvial amb Viatges al Corte Inglés. Descobriràs paisatges impressionants i ciutats històriques acompanyat d'una excel·lent gastronomia. Anticipa la teva reserva i aconsegueix fins a un 50% de descompte i fins a 300 euros de descompte addicionals amb tot inclòs. Consulta les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
68.149 6, 8, 1, 4, 9
Sèrie
11, 0, 1, 1
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 i 56. I aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui el cridaner.
Té el volum de la veu uns quants decibels per damunt de la mitjana. Fa gràcia si quedes amb ell un dia per prendre alguna cosa en un bar i hi ha molta gent, però viure al seu costat deu ser una condemna molt cruel. No cridis, Roc. No, si no crido, diu cridant, si parlo així, i com és així? Fort. Té aquell riure inconfusible que fa patir quan vas al teatre. Aquell riure de gent de la professió que riu molt fort per explicar al món que són actors o actrius i són allà al pati de butaques, no a l'escenari. I potser per les lògiques narratives, en Roc va conèixer la Lluna, que era molt tímida i tenia un fil de veu que tothom sempre li deia «No et sento», perquè no la sentien, i així es van agradar. No feien molt bona parella, però un no sap mai què vol dir fer bona parella. Anaven sempre junts i de mica en mica, de forma quasi imperceptible, en Roc va baixar el volum i la Lluna, si quedaves amb ella per prendre alguna cosa en un bar i hi havia molta gent, tothom es girava per contemplar aquell raig de veu.
I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
Mstislav Chernov es principalmente fotógrafo. Junto a otros tres compañeros realizó la cobertura de los primeros días de la invasión rusa a la ciudad ucraniana de Mariupol, que les valió el premio Pulitzer. Pero era tanto el material que tenía que más tarde decidió hacer un documental. Se llama 20 días en Mariupol y acaba de ganar el premio Oscar. Sin apenas editar, con su voz en off, Chernov retrata la tragedia, el horror y la guerra. Se fija especialmente en la población civil, en las personas desesperadas que huyen de sus casas, se esconden, entierran a sus muertos e intentan sobrevivir. El documental no es que no sea fácil, es aterrador y crudo, con imágenes explícitas. Es implacable, pero como dice el periodista al comienzo, las guerras no empiezan con explosiones, empiezan con el silencio. Y el silencio, hacer como que no está pasando, no acabará con ellas. 20 días en Mariupol está en Filmin.
I ara anem amb el diàleg.
Más exclusivas PON, el teu nou concessionari oficial. Fiat a Granollers t'ofereix aquest espai.
Marc Segués, bon dia.
Bon dia. La setmana passada el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ens va demostrar que a ell no li falten padrines.
Y por tanto esta ley nos llena de orgullo a los socialistas que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano, todos los conflictos que ha tenido España. Y por eso quiero concluir felicitándome.
¿Cómo?
Y por eso quiero concluir felicitándome.
A mí la que me gusta declinar es la palabra humildad, ¿no?
Más Exclusiva Espon. El teu nou concessionari oficial Fiat a Granollers obre les seves portes. Tot el món Fiat al teu abast a Más Exclusiva Espon al Vallès Oriental. I per celebrar-ho sortegem 4 sopars gourmet. Visita'ns al nostre nou concessionari i emporta't un obsequi. Más Exclusiva Espon. Concessionari oficial Fiat. Carretera Nacional 152, quilòmetre 25. Granollers.
Hola, sóc el teu cotxe i vull demanar-te que em portis a Rodi. Tenen el millor servei de manteniment per mi. Professionals que em cuidaran, pneumàtics que em flipen i preus que et fliparan a tu.
Entra a Rodi Ponents, busca el teu taller, demana cita quan vulguis i troba descomptes exclusius. Prepara el teu cotxe per les vacances en Rodi Motor Services. Motor de confiança.